les eleccions municipals a Cugat.cat.
Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes electorals per a la campanya municipal del 24 de maig. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment d'Esquerres, que es presenta a les municipals de Sant Cugat per primera vegada en coalició. A les darreres eleccions municipals, Esquerra, que es va presentar amb reagrupament i va perdre els dos regidors que tenia, sortint així del consistori amb un resultat del 4,87% dels sufragis. Mireia Ingla és l'alcaldable d'Esquerra Més. Bon dia i benvinguda a Cugat.cat.
Bon dia, gràcies.
Comencem parlant d'economia. Actualment a Sant Cugat hi ha 3.655 persones a les llistes de l'atur. Vostès proposen millorar el servei d'ocupació municipal i incidir, sobretot, en l'atur juvenil, amb la creació d'un pla de xoc. Què volen fer exactament amb el SOM i com desenvoluparien aquest pla de xoc per l'atur juvenil?
Bé, en primer lloc, dir que l'atur juvenil és un dels problemes que tenim a la ciutat. És una ciutat amb molt joves i, per tant, aquest ha de ser un objectiu, és el nostre futur i l'hem de garantir. I en aquest sentit, nosaltres proposem, per part dels emprenedors, donar-los facilitats com, per exemple, microcrèdits, que serien a través d'uns acords que faríem entre l'Ajuntament i algunes entitats financeres, de manera que els fos més fàcil accedir al crèdit, que no se'ls demanés tantes garanties tan exigents com seria en un cas normal. En segon cas, també tindríem un servei de mentoring, que això vol dir persones que els tutelaran, que els donaran durant els dos anys primers, que són els anys de més difícil perquè el negoci tiri endavant. També ajuts econòmics, incentius fiscals, tant pel que refereix a les quotes d'autònoms com pel que refereix a la contractació de treballadors a les quotes de la Seguretat Social. I després també volem aprofitar la quantitat de persones que tenim a Sant Cugat que han estat durant molt temps empresaris o que han estat relacionats amb el món de l'empresa i que en tenen molt coneixement, que ara estan jubilats, però que són persones que tenen un gran bagatge de coneixement, per tal de fer com unes tutories també, no? Aprofitar els sèniors, no? Amb aquesta societat que tenim, que dona la sensació que allò, l'expertesa, l'experiència no està prou valorada, i en aquest sentit nosaltres els donaríem també aquest suport. I d'altra banda, per combatre l'atur juvenil també és necessària la formació, i per això nosaltres proposem que els cicles formatius, a banda de potenciar-los en general, que estiguin relacionats també amb el teixit empresarial de la ciutat, de manera que puguis garantir també els llocs de treball després. Un programa duo, que significa que es puguin fer pràctiques en les empreses, que aquestes pràctiques comptin com a crèdits i alhora hi hagi percepcions salarials, de manera que també tens ja un peu a dins d'aquesta empresa. I, en definitiva, també potenciar assignatures sobre l'emprenedoria en els batxillerats. Diguéssim que aquestes serien, en trets generals, les primeres propostes.
Proposen, a més, que el pressupost municipal se sotmeti a un procediment participatiu. Per què i en què pot millorar això?
Miri, el procés participatiu en el pressupost, molta gent diria, és que hi ha molt marge de pressupost que no es pot tocar, no? Perquè és allò que ja està, ja són partides, per exemple, en recursos humans, que evidentment no es tocaran. Però sí que és veritat que els pressupostos també inclouen partides provenients, per exemple, de la Generalitat, de la Diputació, de l'àrea metropolitana, i és en aquestes partides, per exemple, el fons que dona el Departament de Governació de la Generalitat o el fons que dona la xarxa de municipis de la Diputació, que sí que les sotmetríem a un procés de participació. Considerem que hem de retornar la política a la ciutadania, les entitats, les associacions. Són com ningú qui té capacitat per decidir a què volem dedicar algunes coses, perquè saben quines són les necessitats de la ciutat. I nosaltres, per retornar la política a la ciutadania, li hem de donar aquest poder de decidir, i, per exemple, aquesta és una bona manera.
Diuen també que implantaran una reducció de l'IBI a aquelles persones amb recursos econòmics limitats, però no especifiquen quina reducció conté.
Miri, no especifiquem la reducció perquè nosaltres volem tenir el pressupost davant, i quan arribem a l'alcaldia, doncs el pressupost ja estarà fet i no en coneixem els detalls. Entre d'altres coses, nosaltres no hem estat al ple aquests 4 anys i no seguim el detall del pressupost i la xifra. Nosaltres el que diem és que hi ha col·lectius que mereixen tota la nostra protecció. El nostre és un projecte, el nostre és un programa al servei de les persones, però sobretot de les que més pateixen. Reduir l'IBI en aquelles situacions, no només d'atur, per exemple, sinó que potser hi ha ingressos, perquè potser s'està treballant, però tenim contractes en aquests moments molt precaris que no garanteixen aquesta suficiència econòmica per tirar endavant. Doncs aquestes famílies són les nostres famílies.
Aposten també per exercir la sobirania fiscal, ingressant els pagaments efectuats per l'Ajuntament a l'Agència Tributària de Catalunya. Per què i com creuen que això milloraria la vida dels santcugatencs i les arques municipals?
Miri, milloraria la vida dels santcugatencs perquè la sobirania fiscal és absolutament necessària per tal de que puguem tirar endavant aquest anhel col·lectiu i de molts ciutadans de Sant Cugat, que és de tenir un estat. I per tenir un estat necessitem unes estructures d'estat. I les de les més importants és l'agència tributària, perquè aquí és on hi ha els nostres recursos, on paguem els nostres impostos. I en moments tan importants i decisius com aquest, nosaltres demanem que l'Ajuntament sigui valent i que s'atreveixi a fer aquest pas tan important. Per què? Doncs perquè no pots demanar després, el dia 27 de setembre, parlar d'eleccions plebiscitàries o demanar un esforç a la ciutadania, que ho ha demostrat moltes vegades, i tu no estàs a l'alçada. I per tant, estar-ne a l'alçada vol dir fer aquest pas important, encara que sigui simbòlic, però els gestos i els símbols en moments com aquest són fonamentals.
Sobre comerç, fan exactament 26 propostes. Moltes d'elles estan pensades a reduir les taxes que paguen els comerços, però en destacaria la que proposen de subvencionar la modernització dels locals. La subvenció serà, diuen, fins al 50% del pressupost de la despesa, amb un màxim de 2.000 euros per comerç. Quants comerços han comptat que es podrien acollir a aquesta ajuda i quin pressupost total li destinarien? Perquè en són molts, de diners.
Bé, és un tema de priorització. Per nosaltres el comerç és un motor econòmic també i és una manera de garantir ocupabilitat i ocupabilitat, a més de qualitat. I per tant el comerç de proximitat ens mereix, com sempre, tota la nostra atenció per tal de promocionar-lo i donar-li suport. En primer lloc, vull manifestar que el que fem és oposar-nos a la construcció d'aquest macrocentre comercial de Cerdanyola i estem impacients per saber, Convergència i Unió, quina serà la seva posició en aquest tema, tenint en compte que en les seves llistes electorals tenim el promotor del macrocentre comercial i també qui ha defensat el projecte del comerç de proximitat a la ciutat durant molts anys. Nosaltres, el comerç sempre tindrà el nostre suport. I per tant hem de garantir, en primer lloc, que se n'estableixi de nou i sobretot de conservar el que tenim, no? Perquè a vegades el petit comerç té dificultats per tirar endavant. I per això, entre altres propostes, hi ha aquesta, no? I nosaltres li destinarem una partida suficient per cobrir aquestes necessitats i en qualsevol cas això ho publicitarem i dependrà també, per això posem al marge el tope del 50%, perquè dependrà del nombre de demandants d'aquesta ajuda, però nosaltres ens sembla que la modernització és una eina necessària si volem conservar aquest comerç de proximitat amb el nivell d'exigència que té els santcugatencs i santcugatenques a l'hora d'anar a comprar.
Deixem que torni a preguntar-li si han comptat els comerços que es podrien acollir,
no.
O si es podrien acollir qualsevol comerç,
evident.
Perquè la modernització...
Posarem unes bases, no?, per fer la modernització.
I quines serien aquestes bases?
Doncs miri que, per exemple, a banda de recursos tècnics, també, per un tema doncs, de millorar el tema a nivell d'ordinadors, de programes que els facilita molt la captació de clients, per exemple, la modernització doncs, en el sentit de, per exemple, aparadors o de cartells o la reestructuració de l'espai, no? I en aquest sentit també, inclús, també nosaltres tenim una mesura que és d'un assessorament express, que és d'una persona que durant un mes els donarà el suport cada dia per tal de dur a terme tot això. És a dir, que tindran alhora l'assessorament per tal que el que nosaltres podem finançar a nivell municipal estigui justificat en el sentit de dir són realment millores de modernització.
Continuem parlant de serveis urbans, aposten per la municipalització dels serveis d'energia i aigua. Per què creu que és necessari?
Miri, és necessari perquè a vegades garanteixes el millor servei, però sobretot perquè hi ha un tema que és tot el que significa els beneficis del servei es quedarien a dins de l'Ajuntament per recursos públics. I per això és una proposta. En qualsevol cas, li ben asseguro que això no ho farem a l'endemà d'arribar a l'Ajuntament. Aquesta és una proposta que s'ha d'estudiar, també tenint en compte quan acaba la concessió de l'aigua i a partir d'aquí buscar el moment oportú per fer-ho.
Proposa millorar la recollida de residus. Què falla?
Bé, el tema de... És una ciutat que no recicla prou i que genera molts recursos. Llavors, segurament aquí el que necessitem més campanyes informatives i sobretot jo crec que aquí és important que utilitzem la Smart City que tenim per aquest tipus de qüestions. Nosaltres un dia vam tenir l'oportunitat amb una companya del partit d'anar a l'Smart Street, veure com un aspersor a les 2 de la matinada sortia aigua d'un aspersor del rec, no? Això amb una Smart City no pot passar, no? És una manera d'economitzar també. Doncs utilitzem la Smart City per les persones, utilitzem l'Smart City també per estalvi.
Quan diu que es destinen molts recursos per la recollida de residus, recursos econòmics, volen fer retallades en aquest aspecte?
No, en absolut. El que passa que s'ha de ser eficient i a vegades doncs, a l'hora d'invertir-hi també es cal aquestes campanyes publicitàries i mirar aquests detalls que jo deia, no? Utilitzem l'Smart City per aquestes qüestions. Si volem ser eficients, doncs utilitzem totes aquestes eines i si en tenim algunes que ja les tenim i que estan molt bé que les tinguem, doncs traiem-n'hi més partit.
Sobre barris, en parla parlen de dos en concret, del del monestir, on volen crear un pla integral, i del del districte de la Floresta, on es comprometen a finalitzar les dues fases del pla de millora. Són per vostès les zones prioritàries per millorar i què volen fer al barri del monestir exactament?
Bé, en aquests dos barris hi ha un dèficit històric d'infraestructures i és per això que hi posem a l'objectiu de més a prop, no? I això ho diem perquè coneixem els barris, però això ho diem sobretot perquè ens ho diu la ciutadania, ens ho diuen les entitats. Pensem que al barri de la Floresta hi ha aquesta plataforma de la Floresta Parla, a la que nosaltres li hem donat totalment suport, que són persones que viuen allà i coneixen molt de prop les necessitats. El barri del Monestir és un barri que té ja molts anys, comparat amb altres barris de la ciutat que són molt més nous, i que per tant li toca una sèrie de reformes integrals, fins i tot amb temes tan bàsics com de clavegueram o d'enllumenat, i per tant nosaltres el que fem és, després de parlar amb la ciutadania, posar aquest com un dels primers objectius, perquè nosaltres no volem que hi hagi barris de primera i de segona.
Han xifrada per això aquest pla integral del barri del Monestir?
No, perquè hem de quedar exactament per veure tots els temes. Nosaltres hem fet valoració de lo que és les necessitats i després aquestes necessitats es valoraran de forma pressupostària, però si és una prioritat, serà una prioritat en el nostre pressupost.
Revisarà l'actual mapa de càmeres de vigilància al centre. Per què? No sé si és que el volen ampliar, mantenir o eliminar.
No, miri, ni una cosa ni l'altra. És a dir, per nosaltres posar càmeres de vigilància és una mesura extraordinària. I per tant només és necessari en aquells casos en què hi hagi una demanda i una justificació de per què hi són. I per tant el que farem és, totes les que hi ha, revisarem la zona on són i si realment val la pena, si realment és necessari, perquè realment hi ha un punt allà conflictiu o perquè realment hi ha una demanda de la ciutadania perquè se sent insegura. Per tant, el que farem és revisar i a partir d'aquí pot ser que entreguem alguna.
Però ara ja saben on són aquestes càmeres de vigilància.
Sí, però que, sí, però hem de veure què graven aquestes càmeres, perquè si només graven gent passant pel carrer i no passa mai res, potser no són necessàries. Això no ho hem vist nosaltres i això és el que farem.
I creuen que hi ha punts negres on no hi ha càmeres?
No, en principi nosaltres no creiem. No hem tingut aquests, durant tots aquests 4 anys, miri que hem parlat amb gent i no m'he trobat cap persona que m'hagi parlat de la necessitat de càmeres de videovigilància, ni una.
Diuen també que ampliaran l'espectre de cobertura gratuïta de connexió wifi, tant en qualitat com en extensió territorial, així ho diu el seu programa electoral, on posaran wifi gratis?
Doncs que es pugui utilitzar, a part dels equipaments, evidentment, doncs en els parcs, en els patis de les escoles, és a dir, en llocs a l'aire lliure.
Els parcs públics, al carrer?
Sí.
I quin pressupost tenen per això?
Bé, no l'hem xifrat el pressupost, però insisteixo que és una prioritat. Miri, nosaltres el primer que farem quan tinguem l'oportunitat de fer el pressupost des del principi, no un pressupost que ja estigui fet.
Però el que ja està, si vostès entren a governar la setmana vinent...
Doncs ja li asseguro que la setmana vinent no tindrem el wifi, perquè en el pressupost no tindrem la possibilitat de posar el wifi, però quan fem el primer pressupost nosaltres, que és aquí on tenim nosaltres el compromís amb el nostre programa, perquè hi ha moltes coses del programa que no exigeixen pressupost i les farem, i altres exigeixen pressupost, les farem en el pressupost del 2016, ens reunirem amb les entitats i les associacions i prioritzarem tot això. Nosaltres volem posar damunt la taula totes les necessitats i les nostres propostes. I amb la gent, és a dir, amb entitats, amb associacions, amb la gent que coneix la ciutat, farem una llista de prioritats. Si el wifi és una de les primeres prioritats i dedicarem una part del pressupost en aquesta prioritat. Si resulta que decidim entre tots que no és una prioritat del 2016, ho ajornarem al 2017. Però en qualsevol cas, si ho diem que ho farem és perquè ho volem plantejar i perquè ho podrem pagar, evidentment.
Sobre mobilitat, proposen planificar un sistema de bus llançadora que connecti els barris i els districtes amb les estacions de ferrocarrils. Això significa més línies o distribuir les actuals?
Distribuir les actuals, perquè a vegades tenim un problema i és que, evidentment, a tots ens agradaria augmentar el nombre d'autobusos i sobretot la freqüència de pas. Però també és veritat que a vegades els autobusos es trepitgen gairebé els uns amb els altres. Llavors, el que faríem és revisar això. Per exemple, en el barri de la Floresta i en el barri de les Planes tenen una autèntica mancança en aquest sentit. Nosaltres proposem altres coses, per exemple, com també el taxi compartit. És a dir, el que es tracta és de facilitar l'accés en els equipaments i sobretot la connexió dels districtes en el centre. En el centre, amb els punts d'oci, en els centres d'ensenyament, en les estacions de transport públic, de manera que tothom quedi molt més connectat i sobretot la gent de districtes no pateixen aquest greuge comparatiu.
Parlem ara de serveis a les persones. Diuen que elaboraran un nou pla d'inclusió social per al període 2015-2019. Mm. Quines seran aquestes prioritats d'aquest pla i quin pressupost s'hi destinaran? El que s'ha destinat fins ara no sé si és que el troben insuficient per serveis socials.
Mira, el que volem fer és una dotació pressupostària i no només amb recursos que provindran del nostre pressupost municipal, sinó també recursos que provenen d'altres òrgans supramunicipals. Els volem destinar també al servei a les persones. I a més volem fer una part d'aquest pressupost que signifiqui un rescat familiar. Per què tindrem més recursos per fer-ho? És un tema de prioritats, insisteixo exactament en el mateix. Si nosaltres volem posar els serveis a les persones com la primera prioritat, posarem com la primera prioritat. I això voldrà dir que hi haurà altres parts, altres activitats, altres serveis, que si no els considerem prioritaris perquè no formen part del projecte, doncs passaran a un segon lloc. Però sempre dins d'aquesta manera de fer que dèiem, no? de consensuar amb entitats i associacions, i si veiem que la necessitat és aquesta primordial, doncs la farem. Per què? Doncs perquè nosaltres el que no volem és que ningú s'hi quedi pel camí, i per tant aquesta és una prioritat suficient.
Deixa'm que m'insisteixi amb el pressupost, perquè el pressupost actualment és públic, vostè el pot accedir amb ell. Si el 24 de maig vostès arriben a l'alcaldia i es troben un pressupost fet on hi ha una partida de serveis socials ja destinades, creuen que aquesta partida és insuficient i per això durant el pressupost del 2016 l'ampliarien?
L'ampliarem si això cal fer-ho. Si no, si és suficient, potser el que farem és, diguéssim, canviar la destinació d'alguns temes, no? Perquè nosaltres també, per exemple, volem fer més habitatge social. Doncs potser aquesta és una prioritat. O perquè potser nosaltres tenim un pla d'ajuts econòmics i directes a les famílies que tenen problemes per pagar l'habitatge, no només el lloguer i la hipoteca, sinó rehabilitació d'habitatges que no estan en condicions de salubritat suficient, per exemple, de gent gran, o adaptacions d'habitatges per gent gran. Doncs aquesta és una prioritat, nosaltres la partida la destinarem aquí. Escolti, un govern té la capacitat, perquè això li dona la legitimació de la representació que té i, per tant, poder governar una ciutat, per decidir què fa amb el seu pressupost. El que passa que nosaltres diem, això ho farem així, però sempre, sempre volem insistir, aquí ve la gran diferència, és que nosaltres això ho farem sempre de la mà de les associacions i les entitats, perquè volem retornar la política a la ciutadania. A més, és la millor manera de no equivocar-se en el sentit de dir, per què fem això? Doncs perquè entre tots hem decidit que aquesta és una prioritat. I aquesta és la millor manera de governar. Nosaltres, els representants públics, som la veu dels nostres ciutadans. Nosaltres no ens tanquem en un despatx i fem un pressupost i fem equilibris i diem traiem d'aquí i posem d'allà. No, nosaltres fem el que la gent ens ha demanat que féssim.
Instal·lar la construcció de l'Hospital Públic de Referència. No contemplen per res que l'Hospital General de Catalunya es pugui convertir en una part en l'Hospital Públic?
D'entrada, nosaltres volem un hospital públic, però ja també li ben asseguro que aquesta és una prioritat que no serà ni la d'aquest any ni la de l'any vinent. Grans infraestructures, grans promeses electorals, jo crec que ara no toquen. Nosaltres tenim que això ens ho estudiarem, això vol dir que no ho farem en aquest, ni tan sols potser en aquest mandat, però aquesta és una necessitat, i en salut i en tema de sanitat pública nosaltres apostem per una sanitat pública de qualitat i universal, i necessitem aquest hospital, però li asseguro que no és una prioritat.
Tampoc és una prioritat el que contemplen en el seu programa de proposar la construcció d'un quart CAP.
No, tampoc. El que passa que és veritat que...
Però ho expliquen en el seu programa.
Sí, ho expliquem perquè els CAPs van en funció del nombre de ciutadania, i per tant aquests 4 anys pot ser que tinguem més habitants a Sant Cugat i que potser arribarà un moment en què sí caldrà. I potser just en el 4 any de mandat caldria. Per tant, nosaltres ho posem. De totes maneres, també li dic que hi ha necessitats que si no són al programa també les contemplarem. Això és un projecte, és un programa, està molt bé, però quan es governa s'ha de tocar de peus a terra i les coses s'han de fer en funció de les necessitats.
Sobre educació, volen aplicar la tarifa social als preus de la matrícula de les escoles Bressol i altres centres educatius. Centrant-me sobretot en les escoles Bressol, proposen estudiar el nombre de places públiques i parlen de comatrícules. Què significa això?
Sí, respecte al tema d'augmentar el nombre de places a les escoles Bressol, en aquests moments probablement no sigui una necessitat. Però sí que és veritat que hi ha molta gent que utilitza l'escola Bressol, sobretot en el primer any d'escolarització del nen, que no utilitza tot l'horari complet, no l'utilitza de les 9 a les 5 de la tarda. A lo millor hi ha gent que per la feina dels pares només utilitza el matí o només utilitza la tarda. Llavors el que nosaltres dèiem és poder compartir la matrícula, posar-se d'acord amb una altra família. A mi m'interessa de 9 a 12 i a l'altre li interessa de 12 a 4, doncs poder compartir aquesta matrícula. Això és una proposta, perquè a vegades és veritat que l'escola Bressol potser no necessitem més places, però sí que a vegades queden buides en determinades franges i no dones aquesta resposta, i ens ha semblat que era una bona proposta.
I en habitatge proposen repensar Promusa. Com i què creuen que ha de fer aquesta empresa d'habitatge públic?
Miri, molt senzill, habitatge públic.
Promusa
ha de ser habitatge públic. Probablement ha de construir més habitatge públic, però també és veritat que tindrem en compte l'habitatge buit i altres propostes, com és, per exemple, convenis amb entitats financeres, i sobretot el que farem és penalitzar els habitatges buits i evitar una segona bombolla immobiliària, que és el que passaria si continuem tenint habitatges buits i en continuem fent de nous. Però el que és evident és que Promusa ha de fer habitatge públic, única i exclusivament.
Diuen que destinaran el 100% dels habitatges públics al lloguer.
Sí.
Els de nova construcció de Promusa?
Sí. Evidentment, sí, sí, sí. I aquests convenis que potser fem amb entitats que tenen habitatge buit també els posarem per lloguer social. Per tant, nosaltres apostem per lloguer com a forma per viure, no? I això ho podríem fer extensible a, no només a l'habitatge públic. Jo crec que en aquest país hem de promocionar el lloguer perquè hem passat la crisi, estem passant la crisi per culpa d'aquesta bombolla immobiliària. Aquesta febre de comprar habitatge ens ha dut on som i jo crec que hem de canviar el paradigma.
En matèria esportiva, com creuen que ha de ser el model esportiu de Sant Cugat, tenint en compte que proposen elaborar un nou pla director d'esports?
Sí, doncs miri, en primer lloc una regidoria compromesa, una regidoria que sigui, és a dir, que l'esport sigui una prioritat en el govern de la ciutat, una regidoria compromesa, una regidoria que estigui en permanent contacte amb les entitats i que coneixi perfectament el teixit de les entitats. I aquest pla del director de l'esport, que seria per fer una avaluació dels equipaments, un pla de manteniment, tenint sempre en compte les entitats esportives, el que coneixen ells aquestes necessitats, en els nous equipaments comptar amb les entitats a l'hora de decidir com volem que siguin aquests equipaments. A vegades ens falta mig metre per poder fer una disciplina esportiva concreta o per poder ubicar a dos clubs a l'hora perquè puguin fer la pràctica esportiva, i després també un criteri augmentar la transparència en les subvencions, i per això nosaltres demanem que les entitats també puguin participar de forma i codecidir juntament amb l'Ajuntament, decidir una part de la partida pressupostària destinada a les subvencions. És la millor manera d'implicar els clubs esportius municipals de la ciutat que fan aquesta gran feina. I a més nosaltres volem plantejar una novetat, i és que els clubs esportius que durant l'any utilitzen les instal·lacions esportives en el curs lectiu, també en les èpoques de vacances escolars, puguin fer els seus campus, els seus casals, també utilitzant les instal·lacions de forma gratuïta.
La seva principal proposta en matèria cultural és convertir Villa Feliç en un hotel d'entitats per a tots els col·lectius culturals. I jo em pregunto què faran amb l'acord establert amb l'Ateneu.
Doncs inclouren tots els col·lectius culturals, inclou l'Ateneu. Amb l'Ateneu ja hi hem parlat i ja els hem dit que també ells hi formaran part, i per tant el que volem és que hi hagi un hotel d'entitats on es puguin mancomunar serveis. D'aquesta manera també t'estalvies lloguers d'algunes entitats que estan en altres espais de la ciutat. I aquí mateix, que dèiem dels esports, no? Aquestes entitats han de decidir juntament amb l'Ajuntament aquesta part de partida pressupostària destinada a subvencions per a activitats de les entitats, s'hi han d'implicar, i per tant tots els col·lectius que treballen en la mateixa línia han de formar part a Via Felicia de Cabre tothom, clar que sí.
I quin paper ha de tenir la Casa de Cultura?
Bé, doncs diem que ens ho repensarem perquè no ho tenim clar, precisament. És a dir, si traslladem les entitats allà, doncs mirem què fem a la Casa de Cultura. Nosaltres tenim dèficit d'equipaments, per tant, els equipaments els hem d'utilitzar de forma eficient. Llavors, si concentrem les entitats en la Via Felicia, doncs a la Casa de Cultura farem altres coses. Hem posat repensarem perquè, insisteixo, ho farem juntament amb les entitats. Nosaltres estem oberts a donar-li una altra destinació, és clar que sí.
I diu que garantiran una sala de concerts pública. On i amb quin pressupost? Perdoni que insisteixi tant en el pressupost.
No, bueno, és que el pressupost ja havia de ser-hi. És que, de fet, aquesta sala de concerts no l'hem tinguda mai. I la sala de concerts havia de ser la prioritat. Els joves d'aquesta ciutat és una demanda històrica. És d'aquelles demandes que podríem passar als anals de la història de Sant Cugat, la sala de concerts. De fet, no hem tingut una sala de concerts pública, una sala de concerts on els grups hi puguin anar a assajar, amb bucs d'assaig, etcètera, no? I aquesta sala de concerts pública és el que necessitem, perquè només d'aquesta manera satisfarem la veritable demanda, que és el que deia, no és una discoteca, no és un teatre, és una sala de concerts. Amb quins recursos? Estava pressupostat això en el seu moment.
Però ara no ho està.
No, doncs pressupostarem. Clar, la pressupostarem. Per què? Doncs perquè aquestes entitats, els agents relacionats amb el món de l'oci juvenil, amb els grups aquests locals, formaran part d'aquesta taula de participació per decidir si aquesta és una prioritat.
Hem d'anar acabant l'entrevista. M'agradaria formular-li les tres preguntes que els hi faig a tots els candidats. Quina previsió o quin objectiu de representació aspiren a treure el 24 de maig?
Bé, nosaltres, com tothom sap, som l'alternativa de govern. Per tant, aquesta és la nostra previsió, ser l'alternativa de govern.
Quants regidors?
Doncs per poder governar la ciutat.
I si Convergència i Unió no torna a obtenir majoria absoluta, vostès seran clau per formar el govern amb ells?
Nosaltres serem allà on la ciutadania ens faci confiança que siguem. Si hem de ser el govern o hem de ser l'oposició, ho decidirà la ciutadania el 24, i el dia 25 jo estaré encantada de comentar-li. En qualsevol cas, nosaltres som un partit assembleari, això ho decidim conjuntament, i segurament tampoc el 25 li podré dir, però que sí que amb els resultats damunt la taula crec que tots plegats serem capaços de veure com ho podem organitzar, això.
Em podria dir quin cost té la campanya electoral d'Esquerra més a Sant Cugat?
Li donaré la xifra xifra definitiva quan s'acabi la campanya, però tenint en compte les limitacions pressupostàries que tenim d'acord amb la llei, jo crec que estem entorn als 9.000 euros en els 15 dies de campanya electoral.
Vostè viu a Sant Cugat?
Sí.
Em pot dir quantes persones de les 25 que conformen la llista d'Esquerra Més viuen a Sant Cugat?
Totes, les de 25, més els suplents, que en tenim 8.
Mireia Inga, alcaldable per Esquerra Més, moltíssimes gràcies i bona campanya electoral.
Moltes gràcies a vosaltres.
Les eleccions municipals a Cugat.cat.
Les propostes dels partits que concorren a les eleccions municipals a Cugat.cat.